Notícies Vespre. Pere Gallifa.
La salut mental dels nostres joves està en risc. L'Hospital de Sabadell ha doblat els casos en què ha atès temptatives de suïcidi. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El director de salut mental de la corporació, Diego Palau, n'ha apuntat les causes a Ràdio Sabadell.
Va coincidir amb la tornada al col·legi després d'un període de tancament, d'aïllament, de dificultats per la socialització dels joves, a pesar de que la comunicació a través de xarxes socials va ser molt àmplia, però els joves, les adolescents, necessiten activitats comunitàries, compartir experiències, compartir l'oci amb els companys, i això no existia o estava molt limitat, i en canvi l'exigència acadèmica era toca.
El doctor Palau ha donat aquestes dades després de ser nomenat president de la Comissió de Seguiment del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya.
Sabadell tindrà una segona torre medieval a la vista.
Estarà ubicada al nou local que s'obrirà al carrer Sant Joan número 12. Ara s'estan adequant les restes arqueològiques per posar-hi un vidre a sobre i deixar-les a la vista. La troballa es va fer el 2010, però el local ha estat tancat fins ara. A part de la torre hi ha un tram de muralla i el fossat.
Marta Ferrés, al costat d'altres alcaldes socialistes, denuncia que els fons Next Generation no arriben.
Consideren que la Generalitat hauria de desbloquejar aquests recursos, dels quals només n'han arribat un 16% als ajuntaments. De fet, els municipis volen més participació en la gestió dels recursos i que se simplifiquin els processos significatius.
I l'actor Pep Munner es convertirà en Albert Esper avui al Fres Festival.
I d'aquesta manera acabarà la temporada 2022 del festival organitzat per la Fundació 1959 Caixa Sabadell.
Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet, el control tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem repassant l'estat del trànsit. Trobem les retencions habituals a aquestes setmanes de juliol. Hi ha complicacions a la sortida de l'AP7 a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C58. També en aquesta via hi ha retencions per anar cap al Nus de la Trinitat entre Cerdanyola i Barcelona. I pel que fa a l'estat de les rondes, trobem que la Ronda de Dalt té complicacions, sobretot en sentit Besòs, però també a l'alçada d'Horta en sentit Llobregat, i la Ronda Litoral presenta circulació lenta en els dos sentits de la marxa.
El temps.
I pel que fa a la previsió meteorològica, ara mateix tenim 30 graus a Sabadell, molta calor en el dia d'avui. Què ens espera per les pròximes hores? Ens ho explica en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb aquesta situació d'onada de calor amb valors de temperatura que avui dijous podran fregar els 41 graus a punts de ponent. En general, a la tarda serà ben assolellada amb el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot al sector oriental, i en aquests sectors és possible que fins i tot deixin anar algun ruixat que en qualsevol cas seria feble. Durant el vespre també podrien arribar alguns bancs de boira o núvols baixos a trams del litoral. El vent durant aquesta tarda bufarà de component sud, entre fluix i moderat, tot i que a l'interior encara hi poden haver algunes ratxes fortes. El mar es mantindrà en règim de marejol. Demà divendres, notícia, perquè continuarem sota els efectes d'aquesta onada de calor, però és que a més demà la temperatura encara puja més. La temperatura mínima aquesta nit a molts punts de l'interior no baixarà dels 20 graus, però és que no baixarà dels 25 a punts del litoral. La màxima puja sobretot al litoral i al prelitoral. A molts punts de ponent se podrien arribar als 40 o 41 graus. De manera puntual es podrien fregar als 42. A l'interior, entre els 35 i els 40, però és que al litoral el termòmetre se situarà entre els 32 i els 36, amb un ambient dominat bàsicament pel sol. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7 i 5, entrem en matèria. Creixen els intents de suïcidi entre els joves, sobretot entre les noies. El confinament i les restriccions són dos dels motius que han fet incrementar les temptatives, que s'han doblat respecte d'abans de la pandèmia. Són dades que avui ha facilitat el doctor Diego Palau, director del Servei de Salut Mental del Parc Taulí i nou president de la Comissió de Seguiment del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya 2021-2025. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Les conductes suïcides han augmentat des de l'esclat de la crisi del coronavirus. A l'àrea de referència de l'Hospital de Sabadell, els professionals del Servei de Salut Mental han passat de tractar una vintena de temptatives de suïcidi cada any a tractar-ne una cinquantena. El doctor Diego Palau, director de la unitat, afirma que les causes que expliquen aquest increment són múltiples, però ha subratllat que el confinament ha tingut un impacte molt gran en la salut mental dels adolescents.
Va començar justament després del tancament, no? Dels primers mesos de tornada als col·legis del setembre del 2020, va haver-hi un increment que van publicar i ho van denunciar a través del registre del Codi Risc Suïcidi. Nosaltres a Catalunya disposem d'un programa que es diu Codi Risc Suïcidi, que ens permet tenir informació i poder actuar en temps real en els casos de tentatives. Per això tenim aquestes dades. I ho van detectar aquí amb una publicació que vam fer i que, malauradament, no s'ha pogut detenir.
El director de Salut Mental del Taulí també ha apuntat que ens pot fer intuir possibles conductes suïcides al nostre entorn.
Amb canvis de conducta, amb canvis d'actituds importants amb els joves, doncs un jove que és molt extrovertit, s'aïlla, es tanca l'habitació, o el contrari, o comença a fer conductes diguéssim, de risc per consumir substàncies, etc. En aquests casos s'ha de parlar, s'ha d'escoltar i s'ha de parlar obertament, no?, per poder detectar aquesta situació.
Entre les eines per intentar frenar les conductes suïcides, Catalunya aplica el Pla de Prevenció del Suïcidi, que inclou una vintena d'accions. El doctor Palau acaba de ser designat com a president de la comissió per garantir-ne el desplegament.
Disposar aquest pla ens ajudarà a evitar que hi hagi aquest increment de conductes suïcides generalitzat. Sí que és cert que estem vivint un increment molt notable en joves, en noies. Això sí, que encara no s'ha pogut frenar. Justament una de les accions dels departaments és per actuar amb els col·legis, per poder posar fre a aquest increment.
De la mateixa manera, el director de Salut Mental del Taulí recorda que des del 20 de juny passat qualsevol persona pot adreçar-se al telèfon 061 per informar de possibles conductes suïcides. Un equip de professionals especialitzats atendran els casos.
Més coses, l'alcaldessa de Sabadell, juntament amb altres líders socialistes de Catalunya, han anat a Brussel·les, a la seu de la Unió Europea, per denunciar que els fons Next Generation no arriben als ajuntaments dels municipis catalans.
Tota una comitiva d'alcaldes i representants del PSC de l'àrea metropolitana han traslladat a la Unió Europea la seva inquietud pel bloqueig, diuen, d'execució dels fons Next Generation. Segons afirma l'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, el nivell d'execució dels fons als ajuntaments de Catalunya es troba en un 16%. Els socialistes denuncien que la Generalitat, que és qui gestiona aquests recursos, està bloquejada. Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha reclamat que es treballi d'una forma més directa entre Europa i els municipis.
Traslladar aquesta necessitat que tenim des del municipalisme, doncs que també Europa s'acosti en les ciutats i en els pobles, que flexibilitzin doncs normes perquè pugui ser possible doncs implementar aquestes polítiques públiques i recordar de nou doncs com d'important és que aquestes polítiques públiques europees s'executin, es pensin globalment però s'executin localment, que és el nivell més proper i per tant també més útil a la ciutadania.
Els socialistes han anunciat que organitzaran iniciatives a nivell parlamentari i municipal per reclamar més rapidesa en la distribució dels Next Generation i que la Generalitat traslladi la resta de recursos que fins ara han estat retinguts.
Els clients del futur negoci que s'obri al carrer Sant Joan número 12 tindran sota els peus un tros de la història de la ciutat. Els promotors del local deixaran a la vista un tram de la muralla medieval, la bastorra i el fossat que es va descobrir al seu subsol.
La història comença el 2010, quan es van recuperar aquestes restes arqueològiques i es van analitzar i protegir. Ho relata Genís Ribé, tècnic del Museu d'Història de Sabadell.
Es va poder excavar, documentar, tal com està previst en el catàleg municipal i amb la protecció que té el centre històric en termes arqueològics. Es va fer una intervenció ara ja fa més de 2 anys però en el seu moment ja es va pactar i es va determinar a través d'una resolució de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya que s'havia deixat vist una petita part d'aquestes troballes.
En principi, en aquell moment es van seguir les indicacions. El local es va reformar i està tancat fins fa unes setmanes. La sorpresa ha arribat quan s'ha demanat una nova llicència d'activitats i s'ha descobert que el vidre no s'havia posat sobre el tram acordat.
Doncs quan entra una altra vegada aquesta llicència i fem les comprovacions, els tècnics d'urbanisme i els tècnics del Museu d'Història, fem les comprovacions sobre el terreny, ens adonem de que no s'ha fet la finestra allà on tocava. Es van equivocar de mig metro.
Ara els promotors del local han finançat les noves obres i es comprometen a preservar aquest petit museu per als clients i la ciutadania interessada en la història de la ciutat. Jordi Roig és l'arqueòleg director d'Àrrego, l'empresa que supervisa el vessant arqueològic de la intervenció.
Que la finca aquesta, el número 12, precisament, ve a coincidir amb el que és l'amplada d'una de les torres del circuit amurallat, que ara com ara tot Sabadell, a tot el que seria el perímetre fortificat, només en coneixem una, dues, tres. I que siguin visualitzades, només hi ha la del carrer Les Valls, que hi ha un restaurant.
El Museu d'Història considera que aquest espai es podria incorporar a les rutes guiades que fan sobre el passat medieval de Sabadell.
I l'Associació per a la Promoció del Transport Públic considera que, si es vol incentivar el transport públic, cal millorar la seva efectivitat i comoditat. D'aquesta manera, critiquen la mesura anunciada aquesta setmana per Pedro Sánchez, que vol fer gratuïts els abonaments de Rodalies i Mitja Distància l'últim trimestre d'aquest 2022.
L'associació declara que qualsevol mesura que fomenti el transport públic els sembla bé, però creuen que la gratuïtat del servei no és la millor opció. El president de l'associació, Daniel Pi, assegura que seria més necessari invertir en l'eficàcia del transport públic i garantir que pot servir per arribar a tots els llocs de treball.
Si el que volem és passar la gent cap al transport públic, el que havíem d'estar fent des de fa molt temps és millorar aquest transport públic, fer-lo més fàcil d'utilitzar, fer-lo més atractiu, fer-lo més fiable, fer-lo més còmode, i aquí potser és on suspenem. El tema del preu pot ser limitant per determinada gent, pot ser limitant, per exemple, per gent amb economia molt precària, estudiants, situacions d'aquestes, però no per tothom. En molts casos, la barrera per entrar al transport públic és tenir transport públic disponible, que a vegades doncs, no s'ajusta a les nostres necessitats, o que sigui d'una qualitat acceptable.
Des de l'associació descarten que hi hagi problemes de saturació dels trens, ja que les aglomeracions es produeixen en hores molt concretes del dia.
Aquesta és l'opinió de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, però també hem volgut saber què en pensen els usuaris actuals de Rodalies. Això és el que ens han explicat.
És una millora que han fet aquí a Catalunya i la veritat que molt millor per al tema dels nens, per al tema de per les cercanies pel treball.
Creo que mejorar el transporte público hasta la condición de poder ayudar económicamente a las personas en este medio, pues estaría muy bien.
Yo creo que sí, podría ser gratuito o por lo menos de bajo costo y que tenga un servicio de afluencia continua porque a veces tarda mucho.
Está muy bien tener este tiempo gratis de Renfe.
Està bé que sigui gratis perquè si la gent ho ha d'agafar molt sovint i costa tants diners, doncs la gent ho agafarà més ara que és gratis.
Después de cómo está todo, la luz, el agua, el gas, que pongan 4 meses los tenés gratis, pues me parece estupendo.
Però de moment la proposta sembla bona. El que s'ha de veure és si realment això vindrà acompanyat d'altres propostes, com per exemple una reducció en alguns impostos o...
Esto de que los trenes van a ser gratis me parece estupendo, que voy cada día a trabajar en tren y ahorraría un dinero.
De moment es desconeix i altres administracions que gestionen serveis de transport públic se sumaran a la mesura anunciada pel president espanyol. En economia hi ha malestar entre les patronals sabadellenques pel nou sistema de baixes laborals que el Departament de Salut aplica des de fa tot just una setmana. La Cambra de Comerç i el CIESC es queixen que la conselleria l'hagi activat unilateralment sense tenir en compte les necessitats dels empresaris. I van més enllà, Núria.
Així és, creuen que la mesura fomentarà l'absentisme laboral i és que les baixes es tramiten de forma telemàtica sense que un metge visiti el pacient amb símptomes compatibles amb la Covid-19. Alicia Bosch, presidenta del CIESC, qualifica el nou sistema de temerari.
Que es prenen decisions sense consensuar d'alguna manera amb les parts implicades, no? I en aquest cas no només són les empreses, són les mateixes persones. El fet que es puguin derivar o gestionar baixes de formes automàtiques davant de certes patologies sense una supervisió d'un professional sanitari, home, és una mica temerari.
Considera, a més, que la mesura s'hauria pogut consensuar amb els representants dels empresaris que hauran de gestionar aquestes baixes en plena època de vacances. Per aquesta raó, el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberic, demana que els contagis de Covid que requereixin d'una baixa laboral es gestionin d'una altra manera i llença aquesta proposta.
La nostra proposta va en dues direccions. Una, que no es pot seguir tractant en tots els casos la malaltia de la Covid com una malaltia professional. És una malaltia comuna que ha arribat per quedar-se i, tret d'aquells treballadors que estan doncs, en el sector sanitari i altres activitats que estan en contacte obligat amb les persones malaltes, tret d'aquest col·lectiu, els casos de Covid haurien de ser malaltia comuna.
Alberic també ha assenyalat que calen mesures estructurals per abordar la gestió de la pandèmia, que al seu parer ha vingut per quedar-se. Entre altres coses, reclama dotar de més recursos, sobretot humans, a l'atenció primària, que és el servei que d'entrada nota l'increment dels contagis per Covid-19. De fet, el Departament de Salut va decidir implementar aquest sistema de baixes laborals telemàtiques amb l'alta automàtica també en 5 dies per intentar que l'atenció primària no es col·lapsés durant la setena onada de la pandèmia.
Avui també és notícia.
Un minut per sobre d'un quart de set. L'Ajuntament de Sabadell promou visites de descoberta tecnològica per apropar a empreses, persones emprenedores i entitats a grans agents d'innovació.
L'objectiu és impulsar i posar en valor l'ecosistema d'innovació del territori i alhora facilitar la interacció entre empreses amb entitats de coneixement, com centres tecnològics, universitats i grups de recerca. Per fer-ho possible, el consistori ha organitzat el cicle de visites per apropar els centres tecnològics i de coneixement del territori a les empreses i persones emprenedores interessades. Una proposta que ha començat aquesta tarda amb una visita al Parc de Recerca de la UAB.
Hi haurà una visita teatralitzada als safareigs de la Font Nova.
Es farà el diumenge 17 de juliol a les 11 del matí. L'activitat és gratuïta i s'adreça a infants de 3 a 7 anys. La visita guiada estarà teatralitzada i hi participarà una veïna del barri, l'Antònia, qui anirà al safareig a rentar roba i explicarà als assistents com es feia quan a les cases encara no hi havia aigua corrent.
En cultura, la Cava Orpí ha presentat la nova programació de la temporada tardor-hivern amb un total de 13 nous espectacles de tot tipus: teatre, concerts, monòlegs, tributs, comèdies. I els artistes Maria del Mar Bonet, Quimi Portet, Laura Andrés i Dani Nelo són els caps de cartell.
Febrer m'ha duit la carta tan precisa, moltes liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigeix.
La programació cultural oferirà també un nou cicle de funcions de la comèdia M'esperaràs, de la companyia sabadellenca Estrena Morena, i el nou espectacle nadalenc de la companyia Il·lus Teatre, que aquesta temporada celebra més el seu 25è aniversari.
Com a novetat, l'equipament cultural ubicat a la Creu Alta farà alguns canvis per adequar l'espai i oferir millor visibilitat als espectadors de l'escenari, i es continuarà apostant per la promoció i la coproducció d'espectacles de música, teatre i comèdies. Pere Orpí, d'UIU Promotors, defensa l'aposta de la Cava, malgrat l'actual inflació i la situació econòmica actual marcada per la incertesa.
Engegar aquesta temporada amb la crisi que ens espera, no, i fèieu la broma d'un litre de benzina amb cada entrada, però nosaltres, com que estem grillats ja fa 11 anys, aquesta és la temporada 22, que programem amb continuïtat, només ens vam aturar, no sé si van ser 2 o 3 mesos, de la reclusió, programat sempre, si no a l'aire lliure, com fos, no ens hem aturat.
El responsable artístic destaca els caps de cartell de la nova temporada.
I per Nadal, això sí que és important per nosaltres, ve la Maria del Mar Bonet amb el Borja Penalba a fer un concert específic de cançons de Nadal amb una mica de cant de la Sibil·la, que és un espectacle que ens fa molt de goig. Vull dir, Quimi Portet, Maria del Mar Bonet, Laura Andrés serien, considerem, caps de colla, caps de cartell.
La programació arrencarà el 23 de setembre amb la pianista sabadellenca més internacional, Laura Andrés, i Roser Loscos, violinista de Les Migues, amb un concert tribut al cantant britànic Ed Sheeran. No serà l'únic, també actuaran les bandes de tribut a Dire Straits i el cantant Joaquín Sabina, a banda d'un homenatge a l'humorista Eugenio amb la veu d'Àngel Miralles. Una altra de les grans apostes d'aquesta temporada és la celebració dels 25 anys del grup sabadellenc Il·lus Teatre, liderat per Jordi Fite, que arriba a l'efemèride en plena forma i amb la complicitat del públic.
Malgrat que encara ho donem una mica per fet, però no deixa de ser extraordinari que
es venguin les entrades molt temps abans d'estrenar, gairebé sense saber-ne res, només, com diu el Pere, el títol, i jo crec que el que pesa potser més és una mica la marca, no?
La temporada arrencarà a finals de setembre i s'acabarà després de Nadal, però les entrades ja estan a la venda.
I l'obra de teatre Esper és l'encarregada de tancar avui al Fresh Festival.
Vostès tres junts davant la Torre Eiffel. Adolf Hitler, vostè a la seva dreta i a l'altra banda Arno Braca d'escultor, correcte?
Aquell dia fins i tot ell em va prendre una copa.
L'actor Pep Monné es posa a la pell d'Albert Speer, un oficial nazi que surt de la presó l'any 1966 i es retroba en un món molt diferent del que va deixar enrere.
Aquesta obra biogràfica explica la vida d'Albert Speer, un dels màxims dirigents del nazisme encarregat de dissenyar la ciutat de Berlín en cas que els nazis guanyessin la guerra. Speer va evitar la pena de mort en els judicis de Nuremberg, va passar 20 anys a la presó, des d'on va escriure bestsellers que el van convertir en milionari. L'obra se situa en el moment en què Speer surt de la presó per reincorporar-se a la seva activitat com a arquitecte. Pep Moné, que interpreta Esper, explica com s'ha preparat per aquest personatge.
Hi ha molts vídeos d'aquest personatge, de quan va sortir de la presó, i fins i tot d'abans. Hi ha moltes fotos i molts moments gravats amb Hitler i tot això, i després entrevistes amb ell n'hi ha moltes gravades. Clar, i pot ser una idea molt clara del personatge, m'entens?
L'obra, que dura uns 70 minuts, està dirigida per Ramon Simó i compta amb el text d'Esther Vilà.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Un quart i mig de vuit, sortim de Sabadell per repassar notícies més generals. Interior restringeix fins dimarts l'accés a nou massissos i parcs naturals per l'alt risc d'incendi.
Els agents rurals han declarat el nivell 3 del Pla Alfa, 250 municipis, inclòs el Vallès Occidental, de manera que el Parc Natural de Sant Llorenç estarà tancat al cap de setmana. A més, queden suspeses les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva. També es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives, així com les activitats agrícoles amb maquinària entre 12 del migdia i 6 de la tarda. Les obres de la xarxa interurbana tampoc es podran fer i dilluns es valorarà si cal prorrogar les mesures.
La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Laura Borràs.
El Ministeri Públic la veu culpable dels delictes de prevaricació administrativa i de falsedat documental. En canvi, no li imputa ni malversació de fons públics ni frau administratiu. La Fiscalia també li reclama una multa de 144.000 euros.
I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al jutge Pablo Llarena i conclou que Bèlgica es va extralimitar quan va negar l'entrega de l'exconseller Lluís Puig a Espanya.
Segons la resolució, els tribunals belgues no podien denegar l'execució de les euroordres emeses pel magistrat del Suprem. La decisió, però, no és vinculant i, per tant, no és decisiva per al futur de les euroordres. Ara bé, moltes vegades sí que defineixen el criteri que seguiran els 15 magistrats del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que podrien emetre la sentència definitiva la pròxima tardor.
Esports.
Sergio Montero és la primera incorporació del Centre d'Esports Sabadell 2022-2023. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Ràdio Sabadell va avançar dilluns els contactes entre el club i l'atacant ripolletenc de 25 anys i avui s'han fet realitat.
Sí, Montero ha rebutjat un parell d'ofertes en aquest mercat amb l'únic desig de tornar a vestir la samarreta arlequinada 4 anys després. Format a la Pedrera del Sabadell des d'infantils, va sortir del club l'estiu del 2018 en direcció al Nàstic, amb el qual va arribar a debutar a segona divisió. Aquestes dues últimes temporades ha explotat amb un total d'11 gols, tant a l'Ejido de segona ref com al Prat de segona B. Els següents a la llista de reforços, per cert, podrien ser dos cedits de només 20 anys de l'Espanyol B. L'atacant Max Svensson, qui segons RAC1 ja ha signat avui el seu contracte, i el central Lluís Requesens. Tots dos també han jugat de segona ref aquesta darrera temporada, en el cas d'Svensson, fill de l'exporter d'handbol Thomas Svensson, marcant 9 gols amb el filial Perico.
I també es podrien produir incorporacions en les pròximes hores al cos tècnic.
A falta de confirmació oficial, Social, com ha avançat també Ràdio Sabadell, Gabri vindria acompanyat de dos ajudants seus a Lleida, el preparador físic David Ramos, nascut a Sòria i readaptador en el seu dia al Numància, i l'entrenador de porters Jordi Comelles, amb experiència a Llagostera, al Granollers o al Mataró, a banda del mateix Lleida Esportiu. La resta del cos tècnic sembla destinada a professionals del futbol base arlequinat.
I a tot això, Pau, avui s'ha produït el comiat d'un dels herois de Marbella.
L'autor de l'1-2 contra el Barcelona B, concretament Néstor Querol, qui s'ha acomiadat amb un comunicat a les xarxes socials del club al castellonenc, marxa havent jugat 123 partits oficials amb la samarreta arlequinada i havent marcat un total de 20 gols. El del Grau assegura que se'n va sent un arlequinat més i guarda el gol de l'ascens de Marbella com el moment més especial.
Bueno, yo me quedaré amb totes les persones que m'he cruzat, no?, amb el Sabadell. Crec que molt bon ambient, l'afició, estic molt agraït, no?, al tracte que han tingut sempre amb mi, els treballadors del club, tota la gent en general que m'he encontrat en aquests 4 anys en Sabadell, les amistats que m'enduc, molts companys ja són amics, i bueno, sempre em quedarà el record del Sabadell és Marbella.
Néstor serà anunciat en uns minuts com a nou reforç de la Cultural Leonesa de l'altre grup de la primera ref, on coincidirà amb l'exdirector esportiu arlequinat José Manzanera.
Encara en futbol, la temporada del subgrup 4B de segona catalana arrencarà el cap de setmana del 17 i 18 de setembre amb un derbi.
Un Can Rull Rómulo Tronchoni, Sabadell Nord, concretament. Recordem que els de Can Uriac seran un dels nouvinguts després de baixar de primera. El tercer en discòrdia serà el Tibidabo Torre Romeu, que arrencarà el camp del Natació Terrassa. La primera fase del campionat per determinar grups d'ascensos i descensos tindrà 22 jornades i acabarà el 12 de març amb un Tibidabo Cerdanyola B, un Sabadell Nord Ripollet i un Olímpic Can Fatjó Can Rull.
Caral Casteller té previst tornar a trepitjar la neu a partir del pròxim mes, després d'unes llargues vacances posteriors a la històrica medalla de plata aconseguida als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. La surfista de neu sabadellenca començarà a preparar aviat la temporada 2023. Martina Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La primera cita tindrà lloc el 16 de desembre a la prova de la Copa del Món, de Copper Mountain, mentre que el gran objectiu de la temporada arribarà al març amb el Mundial de Bakuriani, a Geòrgia. Castellet va estar fa pocs dies a la seu de Red Bull, a Àustria, iniciant el procés físic, i en declaracions de Televisió Espanyola ha explicat que ha acabat reestructurant la seva pretemporada.
En principio tendría que estar, o sea, mi plan era estar ahora en Estados Unidos entrenando en Oregon, y esa salida de entrenamientos la cancelé porque quería ponerme un poco más en forma después de unas largas vacaciones que he tenido, que las he gozado quizá un poco, incluso demasiado, y he querido empezar de nuevo, bueno, avanzar un poco los entrenamientos en Nueva Zelanda, que quería ir en septiembre y ahora ya voy a ir en agosto y estar ya la temporada de hemisferio sur.
En els últims dies, gràcies a diferents compromisos publicitaris, la flamant medallista olímpica ha estat a Londres, donant suport a la selecció espanyola femenina a l'Eurocopa i a Terrassa amb el Mundial d'hoquei sobre herba.
Qui també comença la seva pretemporada és l'atleta Sara Beltrán, després d'un any molt marcat per les lesions.
Gairebé 4 mesos va estar aturada per una lesió al peu. Fa uns dies va ser 8a al Campionat del Món Màster de Cross de Tampere, a Finlàndia, lluny de les medalles, però sense haver pogut preparar pràcticament la cursa.
Va, jo ja veia superlluny al Mundial, però bé, mira, fent la rehabilitació i tal, just 2 setmanes abans de marxar al Mundial, que encara tenia dubtes si anar o no, recupero 2 setmanes abans i penso, si a l'europeu vaig estar 2 mesos sense entrenar i vaig aconseguir medalla, qui sap com em pot anar al Mundial. I sí, em presento allà sense entrenar, amb molt baixa forma i recent sortida d'una llarga lesió i lenta recuperació, i finalitzo 8a de la general i 2a espanyola.
Ara l'atleta de la Jazz ja ha encetat la preparació pel nou any, deixant enrere aquesta lesió i pensant ja en el Mundial de Torun a Polònia al març i també l'europeu del setembre del 2023 a la ciutat italiana de Pescara.
I un últim apunt, perquè Canllong és l'escenari a partir d'avui i fins diumenge del Campionat d'Espanya de Natació Artística.
El Natació Sabadell, per tant, farà d'anfitrió, igual que el Campionat d'Espanya Open de Natació de la setmana que ve. L'única categoria absoluta que es disputa és la modalitat Highlight, a la qual Emma Garcia, absent a casa, va fer medalla a l'últim Mundial de Budapest. La resta de proves seran a les edats júnior i a la B.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i que som a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i Instagram. I tornem demà amb més notícies a partir de les 10. Que vagi bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.